Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbé. La discoteca Fonda Milagros de Múrcia, calcinada per l'incendi mortal d'aquest cap de setmana, on van morir 13 persones, tenia l'ordre de tancament des del passat gener del 2022. Així ho ha confirmat fa només uns minuts el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Múrcia, Antonio Navarro. Es dona el cas que els responsables municipals havien ordenat el tancament de les instal·lacions, però els propietaris van recórrer aquesta decisió. Des d'aleshores, el local funcionava sense llicència. L'Ajuntament ja ha anunciat que es personarà com a acusació particular contra aquesta empresa. L'arcabisbe de la diòcesi de Cartagena, José Manuel Lorca Planas, ha manifestat el dolor profund per les víctimes de l'incendi i ha demanat a tots els sacerdots que celebrin una missa en record a les 13 víctimes mortals. Planas també ha manifestat la intenció de fer un enterrament a totes aquestes víctimes, 13 víctimes mortals. Avancem amb més qüestions. El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, reclama al PSOE que acceleri les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez i ha advertit que el seu partit encara no dona suport al líder socialista. En roda de premsa, Urtasun ha admès que les negociacions entre els dos partits continuen encallades en qüestions cabdals.
Queremos alertar que seguimos atascados en cuestiones fundamentales con el Partido Socialista. Sumar tiene 31 diputados y va a exigir un gobierno que resuelva los problemas de la gente porque la calle nos está esperando. Pero desde Sumar también creemos que es el momento también de avanzar de manera rápida en el carril social, socioeconómico, de resolver los problemas sociales de la gente. Hoy nos podría gustar anunciar que el Partido Socialista ya cuenta con nuestros votos, pero aún no es así.
Els socialistes, per la seva banda, en veu del primer secretari, Salvador Illa, afirmen que el referèndum és un carreró sense sortida que aprofundeix, diuen, la divisió i la ruptura. En un acte, aquest dilluns a Bilbao, el cap de l'oposició ha insistit que una consulta sobre la independència de Catalunya seria un immens error i que no és el que la ciutadania vol. Illa ha afegit que, al seu entendre, cal explorar i també avançar en coherència amb la Constitució. Precisament aquest matí el rei Felip VI té la ronda de contactes amb els partits polítics per designar un candidat a la investidura. De moment ja s'ha trobat amb Unió del Poble Navarrès, que han insistit amb el no a Pedro Sánchez, diuen amb Bildu i Otegi. El monarca també s'ha trobat amb Coalició Canària, partit, recordem-ho, que ja va donar suport a Núñez Feijó, i a aquesta hora Felip VI està reunit amb Aitor Esteban, del Partit Nacionalista Basc. Els nacionalistes bascos van rebutjar la investidura de Feijó i contemplen donar el seu suport a Pedro Sánchez. Recordem que els partits catalans ja han anunciat, com ja va passar el mes d'agost, que no es trobaran amb el monarca Felip VI. I avancem amb més qüestions. A Catalunya avui ha començat la primera campanya d'immunització dels nadons de fins a 6 mesos contra el virus causant de la bronquiolitis. Les criatures nascudes d'abril a setembre, és a dir, de fins a 6 mesos, poden rebre l'anticòs a tots els centres d'atenció primària. Les famílies rebran un missatge en els propers dies. Els nadons que neixin a partir d'ara podran protegir-se del virus a l'hospital abans de rebre l'alta. L'anticòs que s'administra té, segons els estudis, una eficàcia del 80% per evitar hospitalitzacions. Aquest virus és una de les principals causes d'hospitalització en els infants més petits. I un darrer apunt abans dels esports, en aquest cas econòmic, el 88% dels catalans creu que els habitatges de lloguer són molt cars, dada que suposa la xifra més alta de tot l'estat, segons un estudi de Fotocasa públic aquest dilluns. De fet, el 58% dels arrendadors també considera que els preus són massa elevats. El portal immobiliari mostra que els interessats en arrendar es troben altres problemes més enllà dels diners, com la falta d'oferta o els requisits dels propietaris. La 1 i 4, els esports amb Anna Closa.
A la segona divisió de futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a casa a les 9 contra el Racing de Ferrol després de la derrota de la setmana passada contra el Tenerife. Els blanquiblaus, cinquens de la classificació, necessiten guanyar per no baixar posicions. El tècnic asturià Luis García és conscient d'això.
Salimos muy, muy reforzados de esa derrota, la hemos gestionado muy bien internamente. El equipo es consciente de que hay cosas que mejorar, pero que se han hecho muchas cosas bien para poder ganar ese partido y esa es la forma, esa es la idea. Seguimos mirándonos a nosotros con autocrítica para seguir mejorando y con ganas de seguir potenciando en lo que somos muy buenos.
El Racing de Ferrol és un dels equips acabats d'ascendir a segona, però porten 12 punts de 21 possibles i venen de guanyar el Saragossa fins divendres líder per 1-0. Luis García no podrà comptar ni amb Keita Valdé, ni amb Jofre, que continuen amb problemes físics, ni amb Lazo, que ha estat pare en els últims dies. I en hoquei patins, avui es tanca la primera jornada de l'Hockey Lliga amb un clàssic Barça-Reus al Palau Blaurana a 8:45 del vespre. Els d'Edu Castro afronten el partit amb la moral alta després d'haver alçat fa una setmana la Supercopa d'Espanya a Reus en una final que va acabar 2-3 contra el Liceo de Coruña.
Moltes gràcies, Anna. Més informació a les dues, a l'Estel migdia. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana, liderat per Joan Trias.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passa de la una del migdia. Encetem la Girocleta. Olma Giró, no et tenim avui.
Hola, Joan. Bon dia. Bona tarda. Escolta, doncs avui la Girocleta fa una secció especial, una secció que costa, d'aquelles que colpegen, perquè avui estem molt a prop de la ràdio, de fet, a menys de 5 minuts, i estem al carrer Galileu 78, a Sants, al barri de Sants. Està aquí al costat. No sé si us sona pel nom o no, si ja heu passat pel davant o si inclús ja heu comprat, però aquí, al carrer Galileu 78, hi ha una llibreria literària, una llibreria de les de tota, tota la vida de barri, que es diu La Inexplicable.
Sí.
D'acord? Doncs avui és el primer dia que no ha pujat la persiana. De fet, tinc la persiana just al darrere, està mig oberta perquè han d'acabar de recollir i fer caixes, però malauradament ha tancat les seves portes, no per gust, no per plaer, no per voluntat pròpia, per obligació, ara en parlarem. I estic acompanyada de la seva propietària, la Glòria. Glòria, bon dia.
Hola, bon dia, gràcies per venir.
Gràcies a tu per acompanyar-nos en un dia com el d'avui, que és el primer que no apugeu la persiana. Si et sembla bé, ara estem fora al carrer, entrem, fem aquest pas d'entrar per última vegada a la llibreria i comentem una mica com ha anat tot, sí?
D'acord.
Doncs som-hi. Ara estem entrant, entra primer la Glòria, i ens trobem amb una llibreria, Glòria, que fa mal, no? Fa mal perquè es veuen prestatgeries força buides, més buides segur del que estaven normalment.
Sí, sí, totalment. Ha sigut ahir, durant aquestes dues setmanes que hem anunciat el tancament, i especialment ahir que vam fer la festa de tancament, afortunadament els veïns i les veïnes han reaccionat molt bé i ens han buidat pràcticament la llibreria sencera, cosa que és molt bona perquè ens ajudarà a passar aquest mes, a poder pagar coses i estalviar-nos fer devolucions i caixes i caixes i caixes, que és un malson de les llibreteres, les devolucions.
M'ho imagino, parlaves d'una festa, de fet això ho hem llegit per Twitter, no?, que dèieu que vau començar amb una festa ara fa 6 anys, obrint aquesta llibreria aquí a Sants, i que heu volgut acabar de la mateixa manera. Com va anar ahir?
Molt bé, va ser impressionant, o sigui, només puc dir que gràcies a tothom que va venir durant tots aquests anys i ahir acomiadar-se fent el que necessitem que la gent faci, comprant llibres. Va ser fantàstic, o sigui, molt emocionant, molta gent coneguda, molta gent de fora del barri, amics, família, gent que havia vingut expressament de fora de Barcelona perquè ja no viuen al barri però volien acomiadar-se. Molt bonic, va ser molt bonic.
Teníeu un públic fidel, lectors que sempre venien aquí a comprar, Glòria?
Sí, i tant, teníem un públic molt fidel i també teníem unes assistents molt fidels als clubs de lectura, sí, sí, sí.
I què ha passat? Per què ho ha hagut de tancar? Perquè ho dèiem al principi, no per voluntat pròpia.
No, 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 en cap cas és per voluntat pròpia. Què ha passat? Mira, m'agradaria saber-ho, m'agradaria poder fer una anàlisi, però no sóc ni economista ni empresària, tot i que tingui una llibreria, però bueno, sóc una persona autònoma que ho ha fet el millor que ha sapigut, que segurament m'he equivocat en moltes coses i que també hi ha altres factors que també influeixen, no? Cada vegada tanquen més comerços als petits barris, bueno, els petits comerços de barri, perdó. Teníem una carnisseria aquí, després de 3 generacions de carnissers han hagut de baixar la persiana també.
Aquí al costat de la llibreria.
Sí, el Supercarn. Van acabar també aquest estiu, el juliol, i cada vegada més hi ha més... Jo visc al barri també i es veuen els baixos o es converteixen en habitatges o tanquen persiana i no tornen a obrir, i és un indicador de que els barris es moren, de que Barcelona es mor, de que aquest model econòmic per mi no funciona.
Com ha canviat el paisatge? És a dir, vas començar en aquesta llibreria ara fa 6 anys, els locals que envoltaven la llibreria ara són els mateixos, ha canviat molt. Què recordes d'abans i com està ara?
Doncs mira, recordo que teníem a la Judit, la restauradora d'aquí, quan jo vaig començar, ara està al carrer Valladolid, ella només ha fet un canvi de lloc. També teníem la Judit, que feia massatges aquí al costat, on ara està la floristeria de l'Anna, la Navai Flowers. Jo no la vaig conèixer, però just al davant hi havia una ferreteria, ara és un bloc d'apartaments turístics.
El que dèiem, no?, la gentrificació dels barris i la pèrdua del petit teixit.
Sí, hi havia un restaurant argentí que també va tancar, al costat dels pisos turístics ara hi ha un habitatge, abans hi havia un restaurant mexicà, i clar, això fa que el carrer sigui un lloc doncs, on no és agradable passejar. Les voreres són estretes, els comerços estan tancats, que has de venir a fer aquí, no? Si no és que vens amb una cosa concreta a fer.
I què podem fer nosaltres? Nosaltres, tots aquests que escoltem, tots aquests que passegem pels barris de Barcelona, què és el que podem fer per ajudar-vos?
Doncs el que podeu fer, si podeu, perquè clar, evidentment no tothom té la capacitat econòmica per fer-ho, aquest no és el tema, òbviament, i afortunadament tenim una xarxa de biblioteques públiques que garanteixen que tothom pugui accedir als llibres sense que els hi costi diners, no? Però si podeu, compreu. És que és tan fàcil com això, comprar les petites llibreries de barri, a la petita floristeria, anar al restaurant del carrer de baix, i si no podeu comprar o no podeu consumir perquè la vostra economia no us ho permet, és igual, d'entreu de tant en tant, dir hola, presenteu-vos, és superxulo quan entra una persona i et diu ostres, quina llibreria més maca, i encara que no compri, però, no sé, fa barri, els bons venen i t'expliquen com els hi han anat les vacances, com... I això també dona molt de caliu, però sobretot la base és intentar comprar en els llocs que s'hi dediquen.
Fer barri. Escolta, ara ho dèiem, nosaltres ho veiem, però tots els que ens estan escoltant, el que us heu d'imaginar és la llibreria. No sé si heu estat la inexplicable. Força buida, caixes al terra. Us podem ajudar d'alguna manera les persones que vivim al barri o les persones inclús que vivim fora del barri però que vulguem ajudar? No sé si a fer caixes, a recollir...
Nosaltres ara, ja et dic, avui és el primer dia que no obrim i jo me l'he pres una mica de descans perquè el dia d'ahir va ser molt intens físicament i emocionalment, per tant avui tocava descansar una miqueta. Ara ens posarem a fer caixes i de fet hi ha algunes veïnes que s'han ofert també a venir-nos a ajudar, però realment com que ens l'han buidat tant, jo crec que la cosa anirà força ràpid, afortunadament.
I la inexplicable ha acabat aquí, és a dir, no es traslladarà, no ha acabat aquí?
De moment sí. Sí, és una pena, però de moment és impossible.
I sé que costa, però per tu què ha estat la inexplicable? 6 anys aquí venent llibres per la gent del barri, pel barri, què ha estat?
Un somni fet realitat, un somni que tenia des de petita. Jo des de petita he devorat llibres com una mala cosa. Soc d'una família molt humil, que afortunadament tenia una biblioteca al meu barri i a la meva escola, que és molt important el tema de les biblioteques escolars, que em permetia accedir als llibres sense cost i, per tant, sóc una enamorada dels llibres, també vaig estudiar teoria literària, o sigui, i això ha estat un somni que jo creia que era impossible. Que jo deia, bueno, algun dia potser, com molaria tenir una llibreria, no? Estaria bé. I aquest somni s'ha fet realitat i ha sigut un somni que ha durat 6 anys i ara per la següent.
Doncs escolta, Glòria, amb aquest missatge a mi m'agradaria quedar-me. Joan...
Sí, tant, i tant. I sempre a favor, ja ho saps, en aquest programa i en aquesta ràdio, sempre a favor de la cultura i, per tant, sempre a favor de la literatura de proximitat amb llibreries com aquesta. Gràcies, Olma, per explicar-nos aquesta història.
Moltes gràcies, Glòria, per deixar-nos entrar a la llibreria per última vegada.
Moltes gràcies a vosaltres per venir i sí que, si puc fer-vos una demanda...
Només faltaria.
Com a mitjà, ja sé que vosaltres sou els periodistes i sou els especialistes en saber què és noticiable i què no, però estaria molt bé que, a banda d'informar de quan s'obre o es tanca una llibreria, també intentéssiu de tant en tant informar de les coses que hi passen, perquè passen moltes coses i molt xules.
I que molts cops no s'explica, clar que sí. Glòria, un plaer, moltíssimes gràcies i molta sort. Sigui el que sigui, tant de bo sigui un altre somni complert, moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena, Maria Voronkova.
Un minut i mig que passa d'un quart de dues del migdia. Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Que bé.
Molt contenta, de bon humor. Dia gris, però jo
mira,
feliç.
Mira, veus que bé.
Ui, mira, m'ha salit un pareado. Mare de Déu. Com comencem?
Què avui? Què ens portes?
Doncs mira, us porto una coseta així bastant guai per fer una mica més de promo del meu sector i sí? Per retornar una mica a l'òpera, que la teníem una mica no abandonada en cap cas,
no.
Però hem parlat d'altres cosetes.
Exacte.
Així que avui amb motiu de la nova estrena de la temporada de la Fundació d'Òpera de Catalunya, sí. Els de Sabadell, que sí, sí, ja ho sabeu molt bé tots, us porto el clàssic dels clàssics. Per què? Doncs perquè és l'història d'amor més tràgica mai escrita i contada. Ja saps per on vaig?
Sí, home, i tant.
Ja t'ho pots anar imaginant.
Sí, 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 sí.
Doncs avui toca òpera i de les bones, perquè avui parlem de Romeu i Julieta en la versió del compositor francès Charles Gounod.
Que comença trist tot, això.
Muy alegre no és.
No.
Romeu i Julieta no es caracteritza per ser una cosa lleugera i optimista.
També és veritat, tota la raó.
Però això no treu que sigui una fantasia. És que m'encanta, no ho puc evitar. M'agrada,
sí,
m'encanta
sí, sí,
Shakespeare,
sí.
M'encanta Gounod. O sigui, per mi és la combinació... Sí,
jo també.
No ho puc evitar. No
és
puc.
Així.
Esos drames tan grandes. Sí, oi, sí, me pueden. Sí, sí, jo crec que eren els col·laborats de l'època, mira què et dic.
Segurament.
Bueno, què passa? Doncs que, com us deia, el dia 18 d'octubre la Fundació d'Òpera de Catalunya arrenca les representacions amb un repartiment de luxe i, a més, estan dirigits musicalment pel mestre Daniel Gil de Tejada i escènicament per Pau Monterde. Estan girant per tota Catalunya fins al 10 de novembre.
No,
és que no teniu excusa, val? Estan que si Sant Cugat, que si Manresa, que si Viladecans, o sigui, arreu. No teniu excusa, perquè segur que us pilla a prop. Estic convençuda.
Sí, sí.
Entreu a la seva web, consulteu el vostre teatre més proper, que no us podeu queixar. Que si vosaltres no aneu a l'òpera, l'òpera ve a vosaltres quan muntanya a Mahoma.
Correcte,
així que no hi ha excusa. Hem d'anar-hi. Va, després d'aquest moment de consumit òpera, por favor...
Sí.
anem a parlar d'aquesta meravella. Va. Com ja sabeu, com ja intuïu, s'han fet milers de milions de versions sobre aquest clàssicazo de Shakespeare. Tenim la famosíssima pel·li del DiCaprio, la de Baz Luhrmann, que ja... Sí, està ahí, Tenim el West Side Story, de Bernstein i Sondheim, quan ja sé Maria, que meravella, el tenim. I després hi ha versions que si Shakespeare in Love, que si l'Alacrán enamorado, High School Musical, Romeo debe morir... I no, mira, és que...
N'hi ha milers.
I, evidentment, en el món de la música clàssica, doncs, també hi són. I molts compositors, com Berlioz, Tchaikovsky, Prokofiev, han fet de tot. Romances, sinfonies, òperes, ballets... I tu ara estaràs dient allò, ai, mira, ara mateix, Maria, no em sona cap Romeu i Julieta del món de la clàssica. Però farem allò de sempre. Us posaré un fragment de Tchaikovsky i em direu, ah, collons, doncs sí que em sonava, sí.
Vinga. Sí que em sonava, sí.
Ai, que bonito és. Saps quin moment és aquest? El de l'amor a primera vista. Has vist com puja la música de... Dios mío, cómo me gustas, Romeo, y tú a mi... Va, que bonito. Oi que et sonava?
Sí.
Doncs sí, senyor, aquesta és la versió de...
S'ha usat en bandes sonores, això, eh? S'ha usat, això, en bandes
sonores. Això hasta la saciedad.
Sí, fins
a la sacietat. De fet, no sé si és a Bèlgica o Holanda, no recordo, és un anunci de compreses. O sigui,
fixa't.
Lugares tremendos. I també, de nou, continuem amb el... Pues a mi no me suena ningú Romeo i Julieta. Escoltem un moment això de Prokofiev i em diem si us sona.
Va.
Aviam.
Anuncis de cotxes.
Joan, anuncis de cotxes.
Ah, mira, em diuen de perfums, de Chanel.
Ah, sí? Mira, aquesta no la sabia. Bueno, és una meravella, la coneixem tots, i sí, pertany a Romeo i Julieta, és el moment del ball de màscares i en la seva versió de Prokofiev, que ja veiem que era un senyor más torturado, más oscurito.
Sí,
perquè esto, como fiesta, es un poco dark.
Sí.
Però bueno, és que acaba dark, ja ho hem dit.
Clar,
és que acaba...
Es pot fer spoiler ja de com acaba Romeo i Julieta?
Jo crec que sí. Jo penso que... Sí, están, acaben todos muertos, sí.
Sí, ja està. No passa nada. La vida.
No, però què passa amb aquest Romeo i Julieta? Per què tantíssimes versions? Doncs jo penso, i és una opinió, que és que és una història tan universal que per més anys que passen ens identifiquem igual i plorem i ens emocionem. Per què? Doncs perquè tots hem estat joves, tots ens hem enamorat per primer cop i, a més, connectem molt amb el tema de les injustícies d'un destí marcat que si discursos d'odi, discursos de violència... Per això ens toca tant de prop, perquè li pot passar a qualsevol.
Sí.
Així que jo penso que els compositors també s'emocionen, com és natural, i, per suposat, doncs, fan la seva pròpia versió des del cantó de la música. I quina us porto avui? Doncs, segons alguns, diuen que és la versió més acurada d'aquest dramón. I és, com us deia, la de Charles Gounod. Però, per conèixer la seva obra, l'hem de conèixer una miqueta amb ell. Aleshores, ell és un compositor nascut el 17 de juny de 1818 a París. I es tracta d'un dels màxims representants del romanticisme francès. No és aquell romanticisme donde me desgarro, me corto las venas y muero por amor. Sí. No, és una música... Té un estil com super subtil, delicat, emocional... Clar, si jo et dic aquestes tres coses, no et sembla com la persona perfecta per musicar aquesta història?
Sí.
Doncs per això molts crítics també ho han considerat, no? Aleshores, qui era aquest senyor? Doncs és un senyor que, la veritat, ho va tenir bastant fàcil a la vida. No ens enganya. Sí. Els pares els recolzaven a topíssim. De fet, va ser la mare, que ja era un excel·lent pianista, la que li dona les primeres lliçons de piano, veu de seguida que aquell nen té un talent brutal i ja l'envia al Conservatori de París a estudiar amb els millors mestres.
Fixa't.
Vull dir que un inici, com, no et diré fàcil, tothom té els seus drames, però bastant encaminat, amb molt de suport i molt guai. Què passa? Que ell era un crac. I, de seguida, en estar estudiant, guanya un premi per poder anar a estudiar a Roma.
Ep.
I és allà a Roma on ell entra en contacte amb l'òpera italiana. I, esclar, per suposat, no s'hi pot estar de començar a composar-ne. Òbviament. Perquè és que mola mucho l'òpera,
sí,
ja ho sabem.
Sí.
Perquè què passava? Ell, fins aleshores, estava... Sí, estava quasi obsessionat amb la música religiosa. Només escrivia música religiosa. Mm-hmm. Primera, perquè per una banda és veritat que tenia un sentiment religiós molt, molt arraigat, era una cosa, un senyor molt místic, i per altra banda, com ja t'he dit, aquell estil compositiu que tenia, tan subtil, tan emocional, doncs li encaixava superbé per fer aquest tipus de música. Mm-hmm. I tu diràs, no me suena este señor Gounod, no me suena esto del no sé quién es. Clar. Aleshores jo us diré, un moment, perquè l'obra més famosa que ell té és l'Ave Maria barrejat amb una peça del clavecí ben temperat de Bach. I ara estem en aquell moment de Maria, no sé de què me hables tu mateix, has fet una cara de sí. Maria, no sé de què
Correcte.
Me hables.
Sí, sí, sí.
Però és que jo ara us la poso i em diràs, ah, collons, ah, doncs sí.
També, eh?
Sí, escoltem-ho, escoltem-ho.
Clàssic de clàssics, eh?
Home, és que això... Dir, sí, no, no sé quin és Gounod.
Preciosa.
Que sí que sabes. Que sí sabes quin és Gounod, de fet.
M'agrada quan... dir que no saps de música quan en saps.
En saps. És que la gent creu que no en sap. Però és que està molt més dins de la cultura popular del que creiem.
Sí, sí, sí.
És
sí.
Que això, quan fèiem el programa de la Cales, ja us ho vaig posar. I em vau dir, home, si és un clasicazo. Si
claro.
Això... Evidentment, Gounod està entre nosotros, chicos. M'ha sonat una mica dark, això.
No, no, és bé.
Va, continuem una mica amb la seva biografia, perquè ell, ja hem dit que va a Itàlia, s'enamora de l'òpera, comença a composar-ne com un boig, i quan torna a París està absolutament obsessionat fins al punt de fer-ne quasi 12 òperes.
Ep.
12 òperes.
Poca broma, eh?
I el cas és que se li donava molt bé.
Sí?
Sí, 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 va començar a petar-la bastant fort. Així
Veus?
Que, com et deia, no estem davant d'una d'aquelles biografies catastròfiques on el pobre compositor no arriba a final... No, 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 no. Le iba Veus? Bien.
Sí, eh?
Componía bien, la gente lo sabía, éxito, Está. Triunfo, dinero, bien.
És Gounod, el Figaflauas de l'època?
Correcte, correcte. Oye,
una mica?
Sí. Sí, ho trobo
bé. Sí, eh?
Sí, 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 sí. Així que això, evidentment, et dona pau i tranquil·litat per composar, t'ho posa una mica més fàcil, pots dedicar-te a fer allò que t'agrada, i jo crec que això està molt bé.
Mm-hmm.
La fama definitiva li arriba amb l'òpera Faust.
Ep.
Que mira, Joan, coses
També
de
dark,
la vida.
També una mica, eh?
Bueno, sí, voy a contarte algo curioso,
Va,
¿vale?
Som-hi.
És la primera òpera que jo vaig sentir en tota
Mira.
La meva vida.
Veus?
Vale? Atenció, que arriba el moment de l'anècdota personal. Me voy a esplayar un poc.
No, no, som-hi.
Això és molt meu, eh?
Mira,
però
mira.
Va, som-hi. Jo tenia 3 anys. 3 anys, que és una edat molt adequada per l'òpera,
sí.
No veu per
Ideal.
No. Doncs nosaltres vivíem en un pis així com superminúscul, a Moscou, ¿vale? Molt minúscul, on quasi tot estava, se producía en una misma habitación,
mm-hmm.
amb la qual cosa jo vaig triar com a zona de jocs, fent-me una espècie com de... típica vana cosa estranya, ¿vale?
Sí.
Sota el piano del meu pare,
sí.
Perquè no havia més sitio, entonces era un bon sitio. Evidentment, el meu pare hi tocava, i jo hi jugava, normalment no hi parava cap mena d'atenció, ell anava fent, jo anava fent, cada un en su espacio, però un dia, no em preguntis per què, em vaig enfilar allà sobre la banqueta, després em vaig seure a la falda del meu pare i li vaig demanar, perquè a més era una nena com molt contundent, ¿vale? Molt contundent. Vaig seure allà i li vaig dir, explica'm ara mateix, fill, parlant de la història, amb tots detalls, tots, d'allò que estàs tocant ara.
Pam.
¿Vale? I ell, que era una gran persona, m'ho va explicar tot.
Ep.
I efectivament era Faust.
Mira.
Però és que me la va explicar, eh?
Sí,
i me l'anava tocant.
Sí,
i me l'anava tocant, i me l'anava explicant. I què passa? Doncs que aquella història i aquella música es van convertir en el meu conte preferit per anar a dormir.
Mm.
I com era nena, era quasi de forma obsessiva.
Fixa't.
Venga, Fausto, una vez y otra vez. Y otra vez, yo quiero más Fausto. Yo quiero más perrito. Yo quiero otra vez el Fausto. Fins aquí tot molt bé, ¿vale?
Sí.
Però clar, la nena Maria arriba a Catalunya i comença a fer classes com les persones normals i arriba un dia que la profe ens demana que expliquem davant de la classe el nostre conte preferit.
Mm-hmm.
I em vaig posar allà i vaig començar a relatar que si hi havia un pacte amb el diable, però que
Ui.
El diable estava transformat en gos i que... Ja,
bueno, aquesta nena, saps
no, 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 o sigui, no. Clar, clar. O sigui, l'impacte d'aquella dona va ser tal que va cridar els meus pares per preguntar, en plan, what the fuck,
Què le passa a esta niña? Però, per
jo
sort...
Jo faria, també, eh?
Ja ho entenc.
Val, val, val.
No, però aquí va passar una cosa molt divertida, que per sort vam veure que no tenia inclinacions rares, perquè el meu pare, molt hàbilment, li va tirar les culpes a Goethe i Gounod. Dice, jo no sé, estos son clàssicos. Jo, així que...
A mi que me cuenta.
A mi que me cuenta, yo no tengo la culpa, son los clásicos.
On a censé sa puissance, la bodigo d'un autre mot. On lui fait dire la famille dont les rois s'aiment.
Segueix sonant a banda sonora, això, eh?
És que sona de conya.
Sí, 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 sí.
O sigui, clar que m'agradava, com no deva d'agradar si estava aquí allà a tope.
Vinga.
Sí, sí, yo quiero conocer a este diablo, que hay que pactar con este señor tan majo. Va, bueno, clar. Bueno, qüestió, que no només em va agradar a mi aquest Faust, sinó que va ser un exitazo total. Així que Gounod es va convertir a partir d'aquí en un compositor superadmirat i un personatge bastant rellevant del panorama musical.
Mm-hmm.
Així que dins de tot això us estareu preguntant, i com sorgeix aquest Romeu i Julieta? Doncs us explico, perquè en realitat la història és bastant cuqui. I també va d'una anècdota personal d'ell de joventut i m'agrada bastant. Bueno, Charles, amb 19 anys, va anar a un assaig d'una sinfonia dramàtica de Romeu i Julieta de Berlioz.
Mm.
I es va obsessionar completament amb el tema.
Fixa't.
Vale? Es va quedar allà fascinant i fins i tot va memoritzar tants fragments com va poder, perquè en aquell moment la sinfonia no estava publicada. O sigui, el tio estava, Dios mío, esta maravilla, sí. Tengo que acordarme de todo. Què passa? Doncs que a partir ja d'aquell moment la llavor ja va quedar plantada amb aquell Romeu i Julieta. Sí, sí, sí. Un temps més tard, cap al 1814, durant un viatge a Itàlia, va dir, va, és el moment d'escriure jo la meva pròpia versió sobre aquest mite d'amor. I ell volia fer servir un llibret de Felice Romani que ja havia estat musicalitzat per Bellini.
Sí.
Però el cas és que va fer un parell d'esbossos, però va deixar aparcat el tema. Vale? Després de tot això, va començar a petar-la molt fort, com deien. Així que li plovien els encàrrecs i estava enfeinat a tope. Vale? Mm-hmm. Tenia mollon, ja us deia. Quasi 11 òperes va composar, estava a tope currant sense parar. No hi havia com aquest temps de pensar, ui, què me apeteceria de pronto a mi?
No, clar.
No. Així que no és fins a 1864, estem parlant de moltes dècades més tard,
mm-hmm,
que no es posa seriosament amb aquell desig de joventut.
Ai.
Ara, quan s'hi posa, s'hi posa a tope, en seriosíssim.
Sí, eh?
Va passar que en rebre l'encàrrec els seus llibretistes, per expressa voluntat de Gounod, van seguir el clàssic de Shakespeare escena per escena. I van entregar-li el llibret en tan sols 3 mesos. És un temps rècord, eh? O sigui, és, per una òpera tan heavy, és una passada. Per suposat, com...
Bèstia, sí.
És molt bèstia. Sí, com et pots imaginar, van haver de simplificar una miqueta la història, van eliminar sobretot els personatges secundaris i van reduir l'obra als seus elements essencials. Van posar el focus en el nucli de la trama, que és, òbviament, el romanç entre la jove parella, i els temes principals eren bàsicament, i són, l'amor, el temps i el destí.
Tornaré a dir més, però...
Digue'm.
Banda sonora.
És la munda, tio. És que és...
És així.
Uah.
Això poses en qualsevol pel·lícula?
És
tremendo.
I això és el pròleg, és que l'òpera comença així. Fixa't. O sigui, és que ja té cas.
Hola, patapam.
Ja estàs allò, Dios mío, què va passar aquí?
Patapam.
Sí, sí, bueno, va, situem-nos a la primavera de 1865, perquè Gounod aprofita una estada que ell fa a la Ribera Francesa i sí que bussa de ple en la composició. Recupera alguns dels seus esbossos de joventut i, segons les seves pròpies paraules, en deixar-se portar per aquesta increïble història, les notes li fluïen sense cap mena d'esforç.
Fixa't tu.
És més, en una carta que li escriu a la seva dona, li explica que aquella composició en concret l'estava fent sentir com si tornés a tenir 20 anys.
Mm-hmm.
O sigui, que passió, que bonito.
Fixa't.
És una meravella. Així que el resultat és una grandíssima òpera de 5 actes, que és una meravella. L'èxit va ser brutal des del dia de l'estreva estrena. No li va resultar fàcil trobar un Romeu, que quedi clar. Vale? Va haver de fer diverses versions fins a arribar al que tenim a dia d'avui. I fins i tot hi va haver algun crític que va rajar fort.
Sí.
Però, nada, tontunes. Per què? Perquè els duos, que són com ardents, apassionats. Després tenim les àries, que són superboniques, belles, subtils, amb una emoció desbordant. Vamos, és que li ha valgut un lloc privilegiat a la història de l'òpera, i si em preguntes a mi, vamos, con toda la razón del mundo. És que és una meravella. A mi, escolta, escolta, això, escolta, això.
És maco, fins i tot, quan no és tan estrident, diguem-ne.
Clar, és que té tots els matisos. Sí. Mira, aquí ho sentim.
Subtilès, el que deies, eh?
Clar, perquè és una història que sube, que baja, que se revuelve, que te agarra el corazón, te lo arranca, te lo tira y de pronto te abraza suavecito.
Sí, sí.
Oh, és que és lo más. Clar,
clar, clar, clar.
És
així.
Vinga, va, perquè per tots aquells que tingueu així una memòria oxidadeta, no patí, que l'argumento os lo recuerdo yo.
Va.
Va, som-hi, va. Ens situem a Verona, a Itàlia. I allà hi trobem dues famílies mortalment enfrontades, que són els Capulet i els Montagu. Perquè us soni Monteschi i Capuletti és el plural en italiano,
sí,
vale?
Sí, sí, tal qual.
És, no, que la gente lo sepa, però se llaman Capulet i Montagu. Aviam, què passa? Els motius dels conflictes són tan antics com la pròpia història i són poder, calés i odis ancestrals absolutament injustificats. I què passa, doncs, que en aquest context coneixem a la joveníssima Julieta, una nena de 13 anys que ha estat promesa per influència del seu cosí Tibal en Paris. I aquella mateixa nit, on se situa l'obra, se celebra una gran festa de màscares per celebrar el prometatge.
Fixa't.
Què passa? Que en aquesta festa s'escola amb els seus col·leguis en Romeu per fer la trapelleria, evidentment. I, en un moment, Julieta s'escapoleix un segon de la festa per presentar-se al públic. I ho fa amb una de les peces més emblemàtiques d'aquesta obra, per explicar-li a l'espectador que ella és jove, que és alegre i que el que vol a la vida és viure, ballar, gaudir i estar a tope.
Fixa't, i així en francès, no?
És que és boníssim.
És més maco tot.
És boníssim,
sí.
És tan cookie.
Està molt bé.
És cookie.
Sí, 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 sí.
Què
sí.
passa, doncs, que després d'aquesta... conèixer aquesta noia, que és la campanilla, és la vitalitat en persona, tenim, senyores i senyors, el gran moment, el somni romàntic. Romeu i ella es veuen per primer cop.
Ai.
Fuà!
Sí, eh?
Salten xispes, amor a primera vista, fletxazo total, increïble, un magnetisme brutal, però...
Ai.
Però... Clar, s'han de separar immediatament perquè han de fer fora Romeu, que recordem que s'ha colat en aquella festa vilment.
Clar.
Però la màgia ja ha succeït. Ell ha quedat abrumat per aquella noia i passeja pels carrers de Verona amb totes les emocions allà desbordant-li el pit. I diu, no, això no pot quedar així.
Clar.
Així que a les 12 de la nit es planta a casa d'ella, davant del seu balcó, donant la famosíssima escena
Clar.
Del balcó.
Preciós, eh?
I pam! Es troben cara a cara, sense testimonis, sense màscares, només ells dos. I què passa? Que es super, ultra, mega encanten. Escolteu, escolteu. Però, esclar, s'han d'acomiadar.
Clar.
Però ella s'ha quedat tan enamorada que li diu, si les teves intencions són honestes, casa't amb mi demà. I home, si són honestes les intencions, així que dicho y hecho, demà ens casem. Per què? Perquè s'han enamorat profundament. Tenim aquell moment tan famós de mil vegades bona nit. Per què? Perquè acomiadar-se per ells és un patiment tan gran que estaran repetint bona nit fins que es faci de dia.
Fixa't.
I aquí hi ha Romeu, queda sol i l'amor li crema el pit, se sent platòric, com si estigués volant. Mira, escolteu, escolteu la música, perquè com diu el divulgador Ramon Gené, és que està flotando, tio, està flotando. I és que en aquest moment flota, perquè l'únic que desitja Romeu és que ella dormi plàcidament. Per què? Per poder aparèixer i colar-se en els seus somnis,
sí,
per dir-li que l'estima a cau d'orella. Dios.
Maco, això, eh?
És maco, però, Joan, el gran però d'aquesta obra.
Ai.
En el fons, ells saben que el seu amor està malmès per destí,
sí,
i que si s'estimen ho hauran de fer d'amagat. Així que, efectivament, es casen en secret enmig del bosc, amb ajuda del capellà, i passen unes hores d'amor furtiu, de felicitat, de catarsi emocional. Escoltem, escoltem aquest amor furtiu. Però, Joan,
sempre hi ha un però, eh?
Amb el però, ja t'ho he avisat. L'amor,
sí, sí,
està,
sí,
condemnat. Sí. Per què? Pel fatal destí de l'odi, del maleït odi que senten les seves famílies.
Ai.
I es produeix el cataclisme. Una terrible baralla de carrer, on el millor amic de Romeu és assassinat.
Ai.
I Romeu, dins d'aquesta baralla, mata a Tibal, el cosí de la Julieta. Amb la qual l'expulsen de Verona. I, a més, acceleren el matrimoni de Julieta amb Paris. Però davant d'aquesta tragèdia, d'aquesta separació, Julieta no pensa cedir, decideix lluitar pel seu amor. Així que, pel tal d'evitar aquesta separació i ajudada de nou pel capellà, es veu un narcòtic per fingir la seva mort i així poder fugir amb el seu estimat. Quin és el problema, Joan? Que no avisen d'això a Romeu a temps.
Això és que quan tots fem aquell... Ai, 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 ai,
ai, ai, ai, ai, que no lo sabe, que no lo sabe.
Però que
no
alguien le diga, por favor.
Que alguien se lo diga, por favor.
Sí.
Però no li diu ningú, així que
no,
arriba a la cripta.
Portem 500 anys i ningú li ha dit.
Ningú li ha dit. Arriba a la cripta i se la troba en el que ell pensa que és morta.
Ai.
Ell se la troba morta perquè no, ningú li ha dit que és un narcòtic. Així que quan ell veu que l'ha perduda, decideix suïcidar-se al seu costat. I ella desperta! Però no, Joan, és massa tard. Ell ja està agonitzant. Així que, després d'aquest últim petó, Julieta agafa una daga i decideix morir al costat del seu estimat Romeu, deixant-nos a tots amb el cor trencat i amb ells dos morts, i diu, sí, Shakespeare va posar una moralina. Les famílies queden devastades i prometen no tornar-se a enfrontar mai més de la vida.
Clar.
Però Gounod no ho fa. Diu, la moralina ya la farà l'espectador. Ahora llorad, porque estos dos chavales se han muerto porque los demás sois idiotas y os peleáis cuando no toca.
Claro.
Ai, Joan, que bonic. Ai, que bonic,
Samuel.
I res, pues, si teniu ganes d'emocionar-vos, d'enamorar-vos,
sí. Sí, sí,
de
sí.
Plorar, de maleir els odis ancestrals que
ara
no porten enlloc, a partir del 18 d'octubre consulteu la web de la Fundació d'Òpera de Catalunya per saber quan us agafa a prop i còmode. I també us diré que si voleu portar els més petitets, tenim la versió familiar a partir del 27 d'octubre al Teatre de Sarrià i l'Auditori de Sant Cugat, dirigit i presentat per aquí una Mendel Herenda, perquè si jo vaig vaig poder disfrutar de Faust amb 3 anys.
Sí.
Com no? Ja va ser malo que no disfruten los críos con Romeo i Julieta.
Ara. Deixes dir una cosa?
Que, i tant, totes les que vulguis.
I amb aquest petó segello aquest amor etern. Gràcies. Ui.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
2:15 del migdia. Rafa, hola, hola.
Ja no em van bé els auriculars. Sí, Café de Maria, aquí. Tanta emoció i...
És l'emoció, eh?
Aquest programa...
Ui, espera't. Ara se'ns mor.
Estic viu.
Val.
Aquest programa és fantàstic perquè venim de la bellesa, la profunditat, la sensibilitat,
sí,
la lluminositat...
Fixa't.
...de l'òpera, i ara farem una secció que, bàsicament, és un cachondeo total.
Sí, ja està.
No tenir cap ni peus...
És així aquest programa, eh?
És així aquest programa, sí. És així aquest programa, i si ens voleu, ens heu d'estimar com som.
Sí.
No?
Sí.
Una frase que mai ha dit ningú.
Ara.
A la vida. Fixa't. Bueno, igual, referint-se a un programa de ràdio, no. Saps? Igual no. Escolta, quin matí, noi, de dilluns.
Déu-n'hi-do,
eh? Com ho has portat?
Bé, home.
Bé?
Sí.
Saps què m'ha passat?
Què?
Estava de la redacció i he despenjat el telèfon per fer una trucada.
Sí.
El telèfon de la redacció, eh? No el... I he escoltat això. Jo crec...
Ep, com t'ha guiat?
Jo, perquè...
Qui és això?
Respira gent a l'altre... Bueno, sona Darth Vader, però no crec que sigui Darth Vader.
No?
Més que res perquè és un personatge de ficció.
Clar, és veritat.
Sents respirar a l'altre costat del telèfon?
Sí.
Jo crec que és Villarejo.
Ep.
O Basté. Un dels dos.
Fent un dels seus silencis.
No sé exactament.
Pot ser Villarejo.
Sona Villarejo.
Podria ser.
Sona, que, per cert, ja li demanaré demà al doctor Jacinto Valverde si li dona alguna cosa per l'asma.
Sí, esclau.
Perquè el veig tocat, aquest home. El veig tocat.
En fi.
I fins aquí la meva...
No vull.
No vols què?
Jardins.
No vols jardins? Bueno, doncs, bienvenido. Al bona vesprada.
Val.
Sàpigues que... Bueno, és igual. No,
tira.
No, és igual. No.
Què? Ara ja has començat, eh?
No, què em vas dir? Aquesta secció, Rafa, així com et poses tu, de... Saps? Profund.
Sí.
Aquesta secció del bona vesprada, no vull passar-me de la ratlla, però gairebé.
Està bé.
I de moment jo crec que no ens hem passat, però arribarà el dia.
Arribarà.
Bueno, què, fem notícies?
Som-hi.
Perquè ja saps que d'aquí 13 minuts, 12 minuts més o menys, arribarà el Toscano, que estan allà dalt picant notícies com a bojos i tancant entrevistes i pim-pam, pim-pam. Informació veràs de 2 a 2:30, abans que es posi la raga i el fàbric. Sí. Però nosaltres fem l'Estel migdiada.
I comencem aquest Estel migdiada explicant-vos que...
Ui, aquest to. Va, una mica de brillo.
La...
Una mica... Ah, és la gola.
Llavors,
amb calma. No volem perdre de vista.
El rei ha obert aquest dilluns la ronda de consultes després de la qual Sánchez aspira a sortir candidat.
Segons ha pogut saber Ràdio Estel, el rei ha programat una larga vacació per quan acabi la ronda de consultes. Se desgasta mucho, han declarado fuentes cercanas al monarca. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. També podem informar que la reina rep els convidats amb unes pastetes caseres preparades amb la seva filla, la que no està fent de Rambo, la que continua en casa.
De Rambo, eh?
Rambo, sí, o la Teniente O'Neill, ¿no?
També. Sí.
Es tracta de galetes amb diferents formes, corones, estacions d'esquí, vaixells de regates i elefants. Ho publiquen diversos mitjans, entre ells Jara i Sedal.
D'altra banda, Soy Sumar, que exploren el repartiment de carteres, Díaz en reclama 4.
Davant la notícia, diferents diputats s'han negat a entrar a l'hemicicle perquè han interpretat que els hi fotrien la cartera, li despisparien repartiment de carteres, cosa que, d'altra banda, passa sovint al Congrés.
I canviem de tema perquè el Col·legi Major d'Elías Fuja, on fa un any es va viure aquells crits violents i masclistes, no ha fet la formació en gènere promesa un any després.
Esto no es del todo cierto, ha declarat el responsable del col·legi. Hemos tenido charlas deportivas y culturales sobre el tema, como las de Luis Rubiales y Woody Allen.
I en plana internacional mirem cap a Argentina, on ahir va tenir lloc el primer debat de candidats presidencials del país.
De fet, el debat va començar ahir a les 9 de la nit, hora argentina, i encara dura.
Sí,
en aquests moments porten 15 hores de discussió i només han fet una exposició inicial.
Sí.
El debat el modera Jorge Valdano, que l'ha començat dient: el gol és el paradoxismo del balompié.
I mirada al cel, perquè l'octubre comença fulminant rècords de calor a Catalunya, 34 graus a Lleida.
Molta indignació entre els veïns de la capital de Lleida perquè tota la ciutat fa pudor a fuet carbonitzat. Això és inaguantable, ha declarat una de les veïnes, segons abans de fotre's un entrepà del propi fuet carbonitzat.
I a partir de dilluns, dia 2 d'octubre, i fins aquest dijous, dia 5, torna l'anomenada Festa del Cinema amb entrades a 3,5 euros per totes les sessions a les sales de cinema que s'hi han adherit.
El conegut director de cinema, Albert Serra, en una entrevista concedida a la revista Jara i Sedal, ha declarat que això és una vulgaritat i que ningú que es respecti mínimament hauria de pagar menys de 150 euros per anar al cinema. Què som? Ha dit Albert Serra. Pobres de merda? Gent sense principis? Deixem-me en pau, collons.
Això últim també ho ha dit el Barça-Re.
Sí, està entrecomillat.
Sí. Multada amb 500 euros la propietària d'un gos que el va deixar uns minuts lligat a la porta de la farmàcia.
La senyora, de 62 anys, ha comunicat que pensa recórrer la multa perquè no es tractava del seu gos, sinó del seu marit, que porta 6 mesos jubilat i no hi ha qui el suporti.
I una de cultura culinària. M'ha encantat això, cultura culinària. Sí. Perquè hem conegut que la millor truita de patates d'Espanya es menja al restaurant Cañadío de Santander.
Cañadío s'ha proclamat aquest diumenge guanyador del 7è campionat d'Espanya de truita de patates davant Ocabo, la Corunya,
sí,
i Tizona, a Logroño, amb una elaboració on ha combinat la seva pochada i la patata Mona Lisa, que no sabia que existia jo, la patata Mona Lisa. Bueno, Ferran Adrià, que l'ha pogut tastar, ha declarat que un concepte.
I fins aquí la informació general. Va, anem als de postres. I avui, als de postres, us expliquem que Alfonso, exjugador del Barça, ha dit que obligaria Guardiola i les noies de la selecció femenina a besar la bandera espanyola.
Alfonso, eh? Recordem que totes aquestes notícies estan basades en fets reals. O sigui, això ha passat.
Alfonso. Val?
Ell obligaria Guardiola i les noies de la selecció a besar la bandera espanyola. Tot plegat ho ha afirmat en una entrevista al diari El Mundo. A més, ha afegit que em sembla molt bé que les dones tinguin el seu espai i els seus drets, com tenen des de fa força anys, però crec que no pot ser equiparable per res el futbol femení i el masculí. La entrevista ve il·lustrada amb una fotografia de Bertín Osborne, Woody Allen, Luis Rubiales, Enrique Cerezo, Dani Carvajal i el propi Alfonso celebrant el darrer aniversari del propi Alfonso al bar Habitaciones Pétalos de la carretera de Madrid.
Fixa't. Va, acabem de postres.
Vinga.
Anem a l'entrevista. Us ho explicava ara, un cop confirmat el fracàs de Feijóo a la investidura, el rei ha iniciat aquest dilluns una nova ronda de consultes amb els partits que tot apunta que acabarà amb Pedro Sánchez com a candidat a la presidència. Com és habitual, Felip VI rebrà els representants de les formacions i avui, entre d'altres, serà el torn de la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, i del president de Vox, Santiago Abascal. Demà dimarts tancaran les reunions amb el rei Pedro Sánchez i el mateix Alberto Núñez Feijóo. Per conèixer com es viuen aquestes reunions, que normalment es viuen en total privacitat, ja podem saludar el cap de protocol per ronda d'investidures de la Casa Reial. Ell és Àlex Cremento. Àlex Cremento, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, buenas noches para mí, entrevistador.
Señor Cremento, Alex, le llamamos para interesarnos por cómo están yendo los contactos con los partidos y con el rey.
Ah, pues muy amables y muy bien. De momento un poco aburridillos porque los partidos un poco de poca monta, los de esta mañana, pues son un poco aburridos. Pero esta tarde se anima la cosa, que viene Abascal y con este puede pasar cualquier barbaridad muy bárbara, Pero bueno, qué bien, de momento bien.
Bien, No sé si sigue algún protocolo especial con esta ronda de contactos.
Hombre, claro, por supuesto. A ver, al final es como las citas rápidas un poco, ¿no? Como ligar. Tú vas viendo a unos, otros, unas, otras, y al final pues te quedas con uno, aunque no son rápidas, claro, estas citas, porque yo no sé de qué hablan tanto, pero están bastante rato cada uno con su majestad, claro. Es así,
Y déjeme que le pregunte qué particularidades tienen los encuentros.
A ver, tienen sus cositas, me gusta la pregunta. Los recibimos con unos pinchos de tortilla que hace la Leti.
Perdón,
su majestad la reina, pasa que claro, confianza. Claro. Pero no, su majestad, claro, en Inglaterra son teipastas, pero la monarquía de aquí es muy española, hay mucho española,
sí,
y sacamos tortilla, claro, un poquito de jabón, del caro, del sur,
sí, sí,
un poquito de orujo, en fin, eso sí, para empezar,
Por lo tanto, se cuidan,
Hombre, a ver, si tienes que trabajar, pues, y el rey trabaja mucho, pues como mínimo, trabaja a gusto, claro, y trabaja bien y bien alimentado.
Ya.
Esto es así.
Ya. Señor Cremento, ¿alguna cosa más?
Sí, el ambiente es importantísimo, que haya un ambiente muy de monarquía.
¿Cómo el ambiente?
Sí, les ponemos una musiquilla, así como barroca, que da mucho ambiente de monarquía. Mira, la podemos escuchar, que se la ha pasado al técnico, es esta musiquilla.
Uh-huh. Musiquilla preciosa, para amenizar.
Hombre, pero dígame usted si suena esto a monarquía o no suena.
No, claro, sí.
Hombre, es preciosa. Eso ya a los partidos ya les impresiona mucho. Ya llegan y dicen, uy, aquí hay un monarca, ¿sabes? Un monarca de verdad. Porque la tocamos en directo, con un cuarteto de cuerda y percusión. Eso hace muy monárquico todo.
Claro,
monárquico.
Claro, es maravilloso,
Bueno, y luego, vale, es precioso. Y luego ya lo típico, pues el rey lo recibe en el trono.
¿Cómo en el trono?
Sí, hombre, es que le extraña todo. No, hombre, el rey Felipe VI, es que claro, estamos hablando de una monarquía, es que yo no entiendo. Esto es muy básico de protocolo de Casa Real. El rey que se precie tiene que tener su trono, ¿o no?
Claro. Sí, si usted lo dice, sí.
Él se sube en el trono, está un poco más alto que los demás, que eso ya le da un poderío,
claro,
desde arriba, y los de los partidos se dejan el cuello mirando para arriba y van charlando de sus cosas, y ya, pues eso yo no lo sé, porque yo no le acompaño, pero la cosa es así, ambiente, un poquito de jamón, claro, un trono, y vamos haciendo la consulta.
Àlex Cremento és cap de protocol per ronda d'investidures de la Casa Reial i ens ha ajudat avui a conèixer millor com funciona aquest moment des del punt de vista dels detalls. Senyor Àlex Cremento, no sé si queria saludar a algú o no, Digo, no sé si quería saludar a alguien o no,
Hombre, sí, pues saludo, sí. Mira, sin ir más lejos, a la persona concretamente que estaba en la puerta 16,
sí,
del acceso al Palau Sant Jordi del concierto de Sabina del otro día. Es muy amigo Sabina del Atleti,
Sí, sí, sí. Ah, eso es usted fan de Sabina también,
De la princesa, Bueno, aquí todos, porque Sabina a veces viene.
Ah.
Hay como un buen rollo, hay como una libertad y hay como un colegueo, sobre todo con la Atleti.
Ui, espera, ha marxat. Àlex Cremento, hem perdut la connexió a aquesta hora. En fi, el que ens deia tot aquest cap de protocol de trobades i de rondes. En fi, va, 2 minuts que queden per acabar aquest programa. Tanquem-lo, no? Encetem l'últim minut. Saps què passa? Digue'm, Rafa.
No, que ha estat una mica estany al final de la trucada. Sí. Jo crec que...
Ui,
mira, Villarejo.
Compte,
és cosa de...
ho tenim aquí.
No, perquè hi ha inhibidors de freqüència a la Casa Reial.
Fixa't.
I que no vagi per aquí el tema.
Ai, CNI, CNI. CNI, CNI.
Ojo, eh?
En fi. Va, demà més cosetes aquí a la
caravana de Radio Estel. A quina les posem, demà?
Demà a les 8 et
va bé? Com sempre?
Sí, no? Estaria bé.
Va, jo vindré.
Sí, eh?
Principi,
no tens res més a fer? És dir, escolta'm.
Home, a veure, podria trobar coses, però és igual. Ja m'agrada venir.
Val. Demà més caravana, com dèiem, a les 8 del matí. Ara sí que els deixem amb l'Estel Migdia, informació veraç i contrastada, i amb Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Després ja ho saben també que arriba Mercè Raga i tot el seu equip en fabricació pròpia. Nosaltres, com dèiem, ens hi tornem a posar... Ui, ja ho diré bé. A posar demà a les 8. Adéu-siau, bona tarda.